Oriol Mitjà és metge investigador en malalties infeccioses i salut global de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol. Molt bon dia, doctor Mitjà.
Hola, molt bon dia, com esteu?
Bé, xocats, estem xocades perquè aquesta informació apareguda ara recentment que The Lancet i el New England Journal of Medicine haurien utilitzat dades no del tot fiables, com ho valoreu vosaltres? Que justament quan això va sorgir, no, dient que la hidroxicloroquina, amb la que vosaltres també esteu investigant i treballant, doncs accelerava la letalitat, hi va haver gran escàndol, i ara que l'OMS ha fet marxa enrere, doncs hi ha més silenci, no? Però, Oriol Mitjà, com valoreu aquesta informació?
Sí, bé, l'errada no ha estat de The Lancet o del New England Journal, sinó que han estat aquests autors que han volgut publicar unes dades. Aleshores, el punt de partida és quines medicines funcionen per al coronavirus. De tots els fàrmacs que hi ha i que s'hagin analitzat al laboratori, més de 150, només n'hi ha dos que hagin funcionat una mica bé, i que eren el remdesivir i la cloroquina. Això al laboratori. El remdesivir es donava per vena i s'havia provat per pacients que estaven a l'hospital, i la cloroquina es podia donar per boca i s'havia provat per pacients de l'hospital. De fet, molta gent al nostre país està tractada amb la cloroquina, però també nosaltres en concret el volíem provar com a medicament preventiu per evitar que persones desenvolupessin la malaltia. Bé, quan vols utilitzar una medicina has de provar que aquesta és segura i que és eficaç, i la forma de fer-ho és fent assajos clínics, és a dir, que tu controles el que li estàs donant al malalt i li fas el seguiment per veure com ha progressat. Uh-huh. El que han publicat ara a The Lancet, o que van publicar la setmana passada, és un estudi observacional. És a dir, que aquest no serveix per prendre una decisió o treure una inferència de causa-efecte. És simplement una observació que serveix per generar hipòtesis. I això, doncs, és una empresa privada que es diu Surgisphere, que ells diuen que eren un sistema de recollida de dades automatitzats de molts hospitals de tot el món, hospitals col·laboradors. Ells estan basats als Estats Units i van dir que havien recollit dades de quasi 100.000 persones, incloent unes 10.000 que havien pres la cloroquina. I aleshores, bàsicament el que van dir és que ja sabeu que el Covid mata, que en pacients que no prenien la cloroquina hi havia un 10% de mortalitat, però en els que sí que la prenien, ja sigui cloroquina amb o sense azitromicina, hi havia un 20%, per tant es multiplicava per 2 el risc. Sí. Ara, què és el que succeeix? Que en un estudi observacional no es pot controlar si és que el metge pensava que el malalt estava més greu i, per tant, tenia més propensió a donar-li la cloroquina per tal de guarir-lo. Per tant, si hagués estat aquest el cas, el malalt més greu també té més tendència a tenir més mortalitat. Per això és la feblesa d'un estudi observacional i que s'ha de interpretar com a tal, no? I aleshores has de saber quin és el disseny d'aquest estudi i veure d'on provenen aquestes dades.
Mm-hmm. Oriol Mitjà, això que posava de relleu The Guardian, que és qui va treure aquesta informació, que les dades es basaven en aquests estudis que ara ens estàs descrivint, tu deies, no és culpa de les publicacions, però sí que han fallat els filtres de verificació, no?
Sí, a veure, han fet el filtre de verificació és que ho envies a uns revisors, habitualment el Lancet i el New England utilitzen 5, i ells et fan comentaris sobre diferents components o sobre la metodologia científica si pensen que ha estat adequada. El que ha passat en aquest cas en concret és que hi ha hagut sospites post-publicació, i la primera sospita va ser d'uns australians que es van adonar que aquest informe informava de més morts que no morts hi havia hagut al seu país. I aleshores després van començar a rascar i hi havia altres dades que tampoc quadraven, i després va haver investigadors que van dir que les dades eren massa bones per ser creïbles. És a dir, habitualment la realitat no és perfecta i aquestes dades semblaven que eren perfectes. Després altres investigadors van dir que si faltaven no havien tingut aprovació ètiques per l'ús d'aquestes dades. Aleshores, jo, juntament amb la Julia de Lamo, som membres del comitè de la OMS per als estudis de la hidroxicloroquina en profilaxis post-exposició. Ara, perquè et facis una idea, hi ha més de 50 estudis planejats al món per utilitzar la cloroquina en profilaxis, i més de 50 per utilitzar-ho com a tractament. Sí. Aleshores, bàsicament, el que van dir en aquestes reunions és que hi havia alguna cosa que no quadrava i van demanar als autors que si els hi podien enviar les dades perquè fessin una verificació externa. I els autors van dir que no, que ells només proporcionaven les dades agregades. I aleshores van emetre una queixa formal ja al Richard Horton, que seria l'editor del Lancet, que en principi s'ha acceptat que volia ajudar. Bàsicament li demanen dues coses. Una, el codi que han utilitzat de programació per fer l'anàlisi de dades, i dos, les dades en si per tal de reanalitzar-les.
Vosaltres esteu fent un assaig clínic, liderat per tu, amb el doctor Bonaventura Clotet, sobre aquesta qüestió, sobre la hidroxicloroquina. Quan tindreu les conclusions?
El nostre estudi ja el vam acabar, és un estudi que s'ha fet molt ràpidament, en un mes i mig, el vam començar el 17 de març, i vam acabar-lo, la recollida de dades va acabar la segona setmana de maig, i ara tenim els resultats que estan esperant la revisió externa precisament perquè no passin aquest tipus de coses. És a dir, veritablement, aquests resultats, abans de poder-los fer públics sí. i passar-los a una revista, han de passar tota una sèrie de processos de validació.
Una última qüestió. Aquest matí estem parlant del rebrot, i ho he de dir en propietat, perquè hi ha un rebrot a Reus, perquè hi ha hagut 19 persones contagiades en un sociosanitari, i hi ha un brot perquè hi ha una persona amb Covid detectada a Seròs, on hi ha una cinquantena de temporers aïllats precisament perquè hi ha aquest cas. Això seria un brot i l'altre seria un rebrot. Demano disculpes perquè hi ha persones que ens estan trucant dient parleu de rebrots, n'hi ha un, molt bé, un, el de Reus. Això és el que més us amoïnava, no? que es puguin produir aquestes situacions, Oriol.
Això pot succeir, és a dir, de fet és normal i no hi ha cap raó que ens faci pensar que no pugui continuar-hi havent-hi rebrots, bàsicament perquè el virus continua sent present i continua sent transmissible i anem relaxant les mesures de control. Hi ha una cosa que és una propietat natural o una situació natural, que és la probabilitat esperada de que el virus s'extingís, no? Sí. I això dependria, a part de les mesures de control, que són aquestes estratègies d'ús de la mascareta, però també un canvi en el patró de contactes. Ara mantenim aquestes distàncies i, per tant, evitem que hi hagi una transmissió tan eficaç. Després, hi ha altres qüestions com els patrons climàtics, les radiacions ultraviolades sembla que disminuiran la transmissibilitat. Després hi ha una millora del perfil de susceptibilitat, de la immunitat de l'hoste, és a dir, les persones són més fortes durant l'estiu i més fluixes per combatre les malalties durant l'hivern, no? I l'última qüestió és si biològicament sembla que els casos que hi ha ara tenen menys càrrega viral. Aleshores, per aquests cinc motius sembla que tot apunta a que les coses van millor, però això en cap cas no vol dir que no hi hagi nous brots i que probablement doncs, en un futur ens tornem a trobar en situacions delicades. En qualsevol cas, ara sí, ara els mecanismes que augmenten la probabilitat d'extensió estan tots en marxa, és a dir, estem en estiu utilitzant la mascareta, molt important que es continuï utilitzant la mascareta, i això sí que és fonamental, i tenim el sistema immunitari més fort i les càrregues virals més baixes. Per tant, estem bé, però no podem abaixar la guàrdia.
Moltíssimes gràcies, doctor Oriol Mitjà, per atendre'ns. Que tingui un bon dia.
Gràcies, bon dia.
Una abraçada. El matí de Catalunya.